Les batalles, les aventures, les heroïcitats de la història de Catalunya i del món. En Guàrdia, amb Enric Calpena. Durant bona part del franquisme, un dels destins més temuts pels opositors de la dictadura va ser Via Laietana, el nom popular de la comissaria principal de la policia franquista a Barcelona. Anar a parar aquesta comissaria de Via Laietana, que es troba encara avui en aquella artèria clau de la ciutat, era sinònim de dolor i de patiment. Des dels anys 40 i fins ben entrats als 70, la Via Laietana es va mantenir com una maquinària molt ben engreixada de repressió i tortura sistemàtica, inspirada en els mètodes de la Gestapo nazi. L'edifici era la seu de la 6a Brigada d'Investigació Social, també coneguda com a Brigada Politico-Social, la policia secreta del règim, el lloc on es concentraven alguns dels agents més sàdics i despietats. La funció de la brigada era la d'investigar i esclafar qualsevol rastre d'oposició a la dictadura. I com que els moviments antifranquistes eren de signe divers, la brigada es dividia en grups molt especialitzats en funció del sector que investigaven. Afers laborals, activitats catalano-separatistes, segons la terminologia del règim, activitats comunistes, anarquistes, etc. Encara hi havia un altre grup que escrutava tot el que es cuia dins de les universitats. Abans d'entrar a la presó o anar al patíbul, molts lluitadors per la democràcia van passar per les dependències de Via Laietana, tant per les sales d'interrogatori i tortura que estaven repartides entre diferents pisos, com pels calabossos insalubres del soterrani. El repertori de tortures a què eren sotmesos els detinguts és realment esgarrifós. Dels cops i les puntades de peu es passava l'ofegament en una galleda plena d'aigua i de vegades d'orina, o en el pitjor dels casos a penjar el detingut del sostre. Els arxivadors d'una comissaria de memòria tan infausta s'hi apilaven els expedients de personalitats destacades de la societat catalana. Josep Maria Benet i Jornet, Oriol Buigues, Maria del Mar Bonet, Xavier Folch, Lluís Llach, Guillermina Mota, Ramon Muntaner, Magda Oranic, Quico Pi de la Serra, Joan Manuel Serrat, Raimon, Salvador Espriu... També hi van passar futurs líders polítics. Josep Lluís Carot Rovira, Pasqual Maragall, Jordi Pujol... Moltes de les fitxes policials van acabar desapareixent misteriosament en arribar a la democràcia. Com és habitual, ens acompanya el doctor Josep Maria Soler i Sabater. Benvingut.
Hola, què tal?
Via Laietana, que continua existint, és un lloc que posa, diguéssim, la pell de gallina, directament. Tan important va ser o simplement és un símbol del que era la repressió franquista?
Mira, m'ho has tret de la boca quan has dit la pell de gallina. Sí. Jo encara ara, quan passo per allà davant, m'entreneguit, tristesa, i penso amb la gent a nivell familiar de la meva família que han passat, penso amb coneguts i amics que han passat, penso amb professors, companys meus que han passat, amb alumnes meus que han passat, i que, clar, s'hagi estudiat i ara estigui, diguem, en discussió més enllà de la barbaritat de dir que era una escola de democràcia, que això, bueno, això...
Sí, posa nerva.
Doncs és extraordinari, la Via Laietana és un lloc, digues, un lloc lacerant de tortura, de vessania, d'una cosa, no sé, impensable en un món occidental contemporani.
Clar, costa fer-se a la idea, però els lluitadors de l'antifranquisme, i no tan lluitadors, simplement gent que estaven contra el règim, encara que no sortís a manifestar-se, no fes pintades, no participés en moviments clandestins, simplement eren figures clarament opositores al règim franquista, tenien molt clar que és el que es cuia allà dins, o també hi havia un cert secretisme amb respecte a què era la Via Laietana?
No, tothom ho sabia, tothom sabia el que era la Via Laietana, tothom sabia que sí, que la gran sort de la Via Laietana és que s'acabés quan abans i arribar a la presó Model. perquè saps que l'arribar a la Model doncs, era, estaves en un règim, diguem, amb una ergàstola i que podia passar mils de coses, però que no et pagaven, viuries millor o pitjor, però que la Via Laietana hi havia policies, hi havia persones amb els quals amb un sadisme, una cosa fora lloc, extraordinària. D'alguna de les persones que parlarem, recordo que, en fi, la primera persona que vaig parlar amb referència a la Via Laietana va ser la Tomasa Cuevas, encara em recordo que, allà, que aleshores ja era una dona madura, però que havia passat per allà joveneta, em va explicar unes barbaritats i unes atrocitats que bé, mai les he oblidat.
Qui ens acompanya avui, hem tingut la sort de tenir-lo en un altre programa, és el doctor Antoni Batista, doctor en Ciències de la Comunicació, periodista. Jo diria que és mite vivent del periodisme, això s'ha de dir clarament.
Bueno, no em feu més gran del que sóc.
No, els mites vivents, com són gent de la teva edat, 40, 40 i una mica més.
No? Home, Déu-n'hi-do, posant un llibre damunt de l'altre, Déu-n'hi-do també pel tamany.
És això que anava a dir, no es fa mite vivent per casualitat, sinó acumulant feina, i l'Antoni Batista ha acumulat, a part de la feina, diguéssim, entre cometes, convencional del periodisme, de publicar reportatges o notícies, etcètera, etcètera, la clàssica, també ha publicat una gran muntanya de llibres en què tracta l'actualitat i tracta també, investiga les arrels històriques de molts fets actuals. Un d'ells, un d'aquests llibres, és Memòria de la resistència antifranquista, que, diríem, és un dels que ha tractat el tema de la Via Laietana. Antoni Batista, moltíssimes gràcies. Antoni Batista ens parlarà des dels estudis de Catalunya Ràdio de Tarragona, i agraïm als companys d'allà la seva feina. Antoni, una mica el que comentava amb en Josep Maria Soler Sabater, la Via Laietana de seguida es va convertir en aquest lloc d'horror que tots els antifranquistes tenien clars? Era un lloc fins i tot simbòlic i emblemàtic de la repressió?
I tant que sí, jo crec que la Via Laietana està a la trista alçària d'edificis com la seu de la Gestapo o la Llubianca de la Unió Soviètica Stalinista. És un lloc...
O la Puerta del Sol a Madrid.
La Puerta del Sol a Madrid, però la Puerta del Sol a Madrid l'han reconvertit tranquil·lament en un espai democràtic.
Amable,
no vol dir que el govern actual... Ho sigui, però almenys l'han reciclat. Si sí, han reciclat perquè... la Puerta del Sol, perquè no poden reciclar la Via Laietana?
Perquè amb la tercera planta, la Puerta del Sol, la tercera planta, els soterranis, allí on hi havia els calabossos, amb els quals hi va passar, entre altres, en Lluís Companys, on el van torturar i vexar, i no han tingut cap mena de problema d'establir una administració democràtica.
Exacte, o sigui que hi ha un precedent, hi ha jurisprudència.
La Via Laietana, de tota manera, que l'edifici no estava pensat per ser una comissaria, era la Federació Catalana de Futbol, històricament, i allí s'hi havia reunit, no sé, en Sunyol, per exemple, amb aquell...
Can Vilardell, no?
Sí. Per això dic, s'escull? Ja passa durant la República que es transforma, o és just amb l'arribada de la dictadura que aquell edifici es convertirà en la seu de la policia, tant la política com la pseudopolítica que hi habitava?
No, ja durant la República era la seu de la policia, perquè, per exemple, el comissari Creix va ser primer policia de la República i després, sense canviar d'edifici, va ser el que va ser durant la dictadura. És un, sí, és un edifici civil, però que es va convertir en un lloc sinistre. Jo li dic la casa dels horrors, que per tant jo crec que no hem de maldar fins que no aconseguim que això sigui la convertit en un espai de memòria.
Per allà hi va passar, molt al principi de la postguerra, fins i tot Himmler, el gran cap de les SS alemanyes, i ja sabem el que eren les SS. Això és anecdòtic o realment va tenir transcendència la visita de Himmler a la Via Laietana?
No, és anecdòtic, perquè, a veure, a mi, quan vaig estar investigant allà en aquella casa i en el govern civil, que vaig ser el primer que hi va anar i, bueno, vaig trobar coses que realment eren esfavidores, però tenia les mans un paper amb esvàstica, és a dir, hi havia documentació alemana traduïda evidentment al castellà, però tenir un paper amb esvàstica a les mans encara
impressiona.
Quan hi penses impressiona, és a dir, si el Himmler va venir aquí, va venir per feina, a part de protocol, si algun oient del programa ho vol comprovar, pot buscar La Vanguardia de l'octubre del 1940 i es trobaran amb el Himmler, un criminal de guerra. Crims contra la humanitat se'l trobaven a la portada de La Vanguardia espanyola en aquell moment, i es trobaven detalladíssimament tot el que va fer a Barcelona, i estava ubicat a la seu de la delegació alemana del consulat que va sobre el cafè Moca de les Rambles, on jo encara hi vaig veure, no només hi vaig veure, sinó que vaig fotografiar per un reportatge avui demanant que ho traguessin, que ho demolissin, i hi havia amb pedra l'esvàstica nazi, amb les urpes de Bàguiva sostenint-ho. Això estava a la Rambla de Barcelona.
El Himmler també va aprofitar el viatge per anar a Montserrat, aquella famosa visita a Montserrat, sí, que buscava allà, diguem, el
Sant Greal.
El Sant Greal per fer etern i invencible, diguem, els,
sí, però això,
jerarques del règim.
Dins de lo important,
de la bogeria,
és relativament anecdòtic, sí, però sospito que la visita de Himmler a la policia espanyola tenia un caire més, entre cometes, professional, que no pas aquesta part més mística del nazisme, de la recerca del Sant Greal.
Bueno, aquí a Catalunya i a Barcelona, durant aquells, abans de la guerra i després, i van passar les dues policies més sàdiques del món, no? Primer hi havia les txeques de la policia soviètica, a la Guàrdia Republicana, això on en Josep Maria Soler ho domina, i després la Gestapo, o sigui, sense sortir del mateix edifici, hi van haver els terribles mètodes de vexació dels drets humans, de l'habeas corpus, etc. Llavors, efectivament, va venir per feina, perquè hi havia protocols de funcionament de com estructurar una policia política. Està claríssim i documentat que la brigada político-social es va inspirar en la Gestapo d'una manera directa. A més, van deixar un comandant de les SS a càrrec de tot això, de que fessin els primers compassos tant de la policia com dels camps de concentració.
Això recorda també el que faria als anys 70, inclús una mica abans, la CIA amb l'Escola de les Amèriques, formant futurs torturadors de l'Amèrica Central i del Sud. Sembla un procés similar, no?, d'expandir determinats mètodes sobre policials, per dir-ho d'alguna manera, basats en la tortura i l'extorsió.
Sí, bueno, les càtedres de la maldat, no? Aquí els que som acadèmics fa fredat pensar que els coneixements es puguin fer servir per vexar les persones i fins i tot per matar-les de les maneres més cruels, efectivament, si va ser això que dius, Enric.
I de cada fet històric, no solament ara hem de dir, en aquest cas, diguem, l'Alemanya nazi, la Unió Soviètica o Estats Units, França, amb tot el que va portar de conseqüència d'aprenentatge brutal contra les persones, la guerra d'Algèria.
Sí. Durant els anys de la Segona Guerra Mundial, del 40 al 45, també ja sabem que és el 39, però per fer-ho fàcil, el règim, que acaba de sortir de la guerra victoriós, se sent molt fort. Una altra cosa és que potser els últims dos anys ja no tant, però del 40 al 43 i en definitiva a prop del 45, se sent molt fort. La via de tant, en aquest sentit, la policia també actua d'una manera especialment dura, o no es nota això, la diferència que passarà amb els propers anys amb respecte a l'actuació de la policia?
Bueno, jo crec que l'actuació de la policia és... Bueno, això, jo crec que el Josep Maria ho sap més que jo, això, però el que deia el Pep Term és que hi ha una certa fase de creixent que no, que en el sistema dictatorial tot ell, vull dir que els anys 40 va ser, doncs, més amb moltíssima més gent. però la duresa és la mateixa als anys 40-50 que quan torturen el Jordi Degall o el Jordi Carbonell, per dir dos noms coneguts, abans 70, o quan torturen el Pep Martínez Barceló l'any 76, en plena transició. És a dir, la duresa dels mètodes es va mantenir, potser va passar de ser sistèmica a episòdica, però és això.
Com estava organitzada, almenys en aquella primera fase, la comissaria? L'edifici des de fora, per als barcelonins és molt clar, i pels la gent de fora ha sortit en tantes vegades a les notícies que suposo que també és bastant conegut. És un edifici certament estrany en el sentit de que recorda els edificis de l'Eixample, no és exactament igual, però aïllat, cosa que els edificis de l'Eixample de Barcelona sempre estan un enganxat al costat de l'altre. Aquí és aïllat perquè té dos carrerons a banda i banda i un a darrere, i això fa que quedi l'edifici isolat amb tot aquest entorn. Com estava organitzat? Com un edifici de l'Eixample, que hi ha alçades, pisos i, per tant, dependències diferents, o tenia una estructura diferent que suposo que es deu mantenir en certa mesura?
Bueno, a veure, jo quan el primer projecte, no, la primera proposició no de llei per convertir la Via Laietana en centre de memorial la vaig fer jo i la va defensar el Joan Tardà al Congrés dels Diputats, crec que va l'any 2006, quan jo estava al govern de Pasqual Maragall. Llavors puc explicar una mica què hi havia i amb què ho volíem reconvertir, perquè jo vaig fer un annex amb unes primeres idees de què es podia fer, perquè clar, jo ho havia visitat tot allò quan estava fent les meves recerques. A baix hi havia els calabossos, llocs totalment insalubres, infectes i infectants.
A baix vols dir el soterrani?
El soterrani, no? Sí. Després, jo crec que, bueno, que això s'hauria de mantenir almenys un parell o tres de cel·les tal com estaven, i posar tots els noms amb les teves, tots els noms de la gent que va passar per allà. Després, al primer pis hi havia els despatxos dels policies, dels grups aquests que heu explicat molt bé. Cada grup tenia una sèrie de despatxos. A sobre hi havia els arxius, que és la zona que jo vaig dedicar-hi més temps, diguem. Bueno, allà es podien fer recreacions. Han desaparegut moltes coses, però entre el que jo vaig fotocopiar i el que va fotocopiar l'Enric Canals, per exemple, quan va fer l'ACR, el programa d'activitats contra el règim, doncs entre ell i jo segur que hi ha més gent que ha tret coses d'allà, però ja tenim hi ha molt material que es pugui reproduir. Allà hi havia els arxius on, bueno, tota la quantitat de gent fitxada, i pensem que hi havia gent que tenia antecedents penals i moltíssima més gent que tenia antecedents policíacs, és a dir, gent que no els van arribar a portar a un tribunal però que en canvi estaven fitxats. I després, finalment, a dalt de tot hi havia el que ells en deien eufemísticament les sales de diligències, que és on
sona tenien, bastant bé, no?
Sí, sona fantàsticament bé, sí. Però allà és on practicaven la tortura.
Per tant, aquell edifici, quan el veiem ara des de fora, que òbviament hi ha despatxos que donen a la Via Laietana o als carrers del costat, l'hem d'imaginar que a la zona alta es produïen tortures i el sòtan, les condicions horribles dels calabossos, i entremig, diguéssim, era per on pululaven els policies del moment.
Sí, exactament, era això, sí.
Amb aquest procediment.
Té entrades diferents, no, l'edifici?
Sí.
Perquè el que feia la policia era de que feia mullader davant, diguem, de moviments, sí. Però entraven per darrere els que realment volien, no? Era una mica això, no?
Això mateix, per darrere, normalment les entrades de detinguts es produïen per darrere, i és una entrada més àmplia que permet que el cotxe que entri fins i tot allò que nosaltres anomenàvem, Josep Maria, les tocineves, els autobusos dels grisos, no?
Pues era una mena de furgonetes amb els quals hi havia un munt de grisos, i llavors aquestes persones saltaven.
Grisos eren els policies perquè anaven vestits de gris, i d'aquest era el nom popular.
Era la policia armada del franquisme.
Sí. Quins són els primers casos més coneguts de tortures i de manifestacions a la Via Laietana, perquè és obvi que allà, des del primer moment, això va succeir, però potser alguns casos van transcendir més que d'altres.
Bueno, han transcendit posteriorment, quan els hem exhumat, no? Perquè en aquell moment pues,
ningú
sabia absolutament res, no? Però dels primers casos és el que ha esmentat el Josep Maria, aquesta persona heroica que vam conèixer i tractar, sí. I jo, la Tomasa Cuevas, àlies La Peque, que, bueno, li van fer
tant... La Peque,
tant... La Peque perquè va baixeta, ja. És com el Chigui, en definitiva, sí, sí. També va Chigui perquè va patir, no? I la Peque, la Tomassa, sí. Una de les... El Pasqual Maragall vam despatxar bastant aquests temes quan jo estava al govern, i les primeres creus de Sant Jordi que va donar el Pasqual Maragall les va donar justament a persones torturades, la Tomassa Cuevas, el Miguel Núñez i el Sebastià Pieva, que en aquell moment eren 3 militants del SUC, que els van vincular amb la guerrilla, i bueno, els hi van fer de tot, tortures molt salvatges. La Tomassa va necessitar un any d'hospital i van quedar Cuevas per tota la vida.
I el Sebastià Piera també, Sebastià va quedar Piera, la cara, sí, mitja cara desfeta. Sí, sí,
sí, sí. Tenia el nas absolutament gairebé pegat amb una galta.
Sí, ho recordo, jo el vaig conèixer, el Sebastià Piera, i era xocava, era un home molt digne, molt, però al mateix temps, clar, l'aspecte físic que tenia per culpa de les tortures era impressionant.
No, i eren gent d'una honestedat fora de mida, no? Perquè quan ells t'explicaven, jo només vaig conèixer la Tomasa Cuevas i el Sebastià Piera, quan ells t'explicaven, quan ells eren ferms militants comunistes i estalinistes, això t'ho deien, i després van rectificar, home, s'ha de tenir,
sí, home,
dignitat, dignitat per dir, escolta, m'havia equivocat de la vagi i demano perdó pels errors que havia comès, no?
Sí, els van... Perdó.
Digues.
Pensava que... No, dic que precisament això que dius, aquesta fase d'autocrítica en privada també la van fer en públic quan van començar a condemnar la invasió de Txecoslovàquia pels tancs del banc del parc del Pacte de Varsovia, i va començar l'evolució cap al socialisme democràtic de l'eurocomunisme, però efectivament eren gent d'una peça capaços de fer autocrítica, sí.
Aquestes tres persones eren comunistes, eren del SUC, hi havia una certa obsessió inicialment en la gent del SUC, o la repressió era simplement contra tots els opositors del franquisme, amb aquell primer franquisme?
És que en aquell primer franquisme hem de pensar que els que tenien càrrecs institucionals durant la República, que eren sobretot a Espanya el PSOE d'esquerres, diguem, i a Catalunya Esquerra Republicana, que els van matar.
I la CNT.
I la CNT, efectivament, i la CNT. Aleshores, esclar, els van executar.
Sí.
Llavors, què passava? Que el SUC es va fundar l'any 36 i no tenia aquest pes institucional, i es va convertir en això que deien, doncs, la Carme Moliner, el Vissàs, el Manolo Vázquez, el gran partit de l'antifranquisme, és a dir, el SUC va ser més que un partit comunista, ja hi havia gent que després de Nova Democràcia hem vist que s'han repartit per tot l'espectre polític, des de l'Anna Vivovés i el Pep Piqué fins a Jordi Tardà, en Joan Tardà, perdó, Esquerra Republicana, és a dir, el SUC ha repartit polítics
PP,
a tot l'espectre.
Esquerra Republicana,
sí, PP,
Convergència,
tot.
Sí.
Ja ho deia l'Antoni Gutiérrez Díaz, l'últim article que va escriure el Guti, la gran dirigent del SUC, diu: la gran majoria de la gent del SUC era antifranquista, no comunista.
L'abril de 1958, el dirigent del SUC, Miguel Núñez, àlies Saltó, va estar tot un dia penjat de les manilles als tubs de la calefacció del sostre de la prefectura de Via Laietana. Feia molts anys que la brigada politico-social li anava al darrere i li van aplicar totes les tortures possibles. Anys més tard, quan Núñez va demanar accés a la seva fitxa policial mentre preparava el llibre de memòries La Revolució i el Deseo, la resposta del Ministeri de l'Interior va ser que no en tenien constància. Durant el Consell de Guerra dels dies 29 i 30 de desembre de 1958, les preguntes de l'advocat defensor de Núñez, Josep Soler Barberà, permeten endevinar la indefensió dels detinguts a Via Laietana, primer per les tortures i després per les arbitrarietats judicials.
Durante su estancia en la Jefatura Superior de Barcelona, fue usted sometido a lo que, con macabro eufemismo, se ha dado en llamar hábiles interrogatorios?
Sí, como todos mis compañeros.
¿Es cierto que para ayudarle a hacer memoria, la policía le tuvo a usted más de 24 horas colgado de una cuerda y sometido a continuo interrogatorio?
No siendo el propósito de los comunistas ahondar los odios y diferencias, prefiero no insistir sobre esta cuestión. Es cierto que fui torturado copiosamente.
¿Cuánto tiempo permaneció usted en jefatura?
30 días.
¿Dónde fue trasladado desde jefatura?
A la Modelo de Barcelona.
Durante su interrogatorio por el coronel Aymar, ¿los policías que habían tomado parte en sus interrogatorios estaban presentes en el despacho del juez?
Sí, especialmente el inspector Kresch.
¿Pensó usted que en algún momento esos policías podían intervenir?
Evidentemente.
¿Usted ha ordenado o aconsejado la lucha contra la policía, las fuerzas de orden público o el ejército?
No. Y es conocido que los comunistas no identificamos al ejército con la dictadura. Creemos que el interés de los militares no está en que se prolongue la agonía del régimen, sino en que se establezca cuanto antes un clima de democracia y de concordia civil, que excluya el retorno de represalias y de una nueva guerra civil. Pensamos que el interés de los militares, como el de todas las capas de la población, está en que la dictadura desaparezca sin convulsiones sangrientas. Estimamos que el régimen actual, al hundirse, no tiene por qué arrastrar en su caída al ejército español. Al contrario, este prestaría un gran servicio al país y se ganaría el reconocimiento del pueblo, retirando su apoyo al dictador y no oponiéndose a que se produzca un cambio de signo democrático.
Això és En Guàrdia.
Estem aquí a En Guàrdia amb l'Antoni Batista i amb en Josep Maria Soler i Sabater parlant de Via Laietana, no precisament del naixement de d'aquesta via, d'aquest carrer de la ciutat de Barcelona, sinó de com s'ha anomenat popularment la comissaria situada en el carrer en qüestió i seu de les tortures, seu bàsica de les tortures a Catalunya durant el franquisme. Antoni Batista, acabem de sentir aquest fragment transcrit del judici a Miguel Núñez, un dels grans dirigents del SUC del moment de finals dels 50 i fins i tot anteriorment, amb el seu advocat Josep Soler i Barberà, que és clar, posa de manifest que el maltracte que va patir. El cas de Núñez era un cas especialment virulent perquè era un dirigent prou destacat del PSUC, o realment aquest sistema de tortures i vexacions constants era bastant generalitzat?
Bueno, ell venia de... Com que ell venia amb uns antecedents ja de ser condemnat a mort després de la guerra, doncs ja el que passa és que el van deixar anar per algun error administratiu, i quan se'n van adonar que l'havien deixat anar, doncs va estar amb cerca i captura amb un guantet de pel·lícula de foragit, de pel·lícula de l'Oest, i era una de les persones més buscades per la policia. Per tant, quan finalment, bueno, hi havia fins i tot anuncis a La Vanguardia de busca del Núñez i amb tots els seus àvies i noms de guerra. Llavors, esclar, quan ho agafen, doncs s'hi abonen totalment i li fan de tot. Vull dir, però esclar, l'home aguantava fins al punt aquell de no dir d'on era la clau d'una bústia en la qual no hi havia res. I el que veig li pregunta, diu, bueno, per què no ens has dit res si en aquesta clau no hi havia, no, a la bústia no hi havia absolutament res? I el Núñez contesta, per una qüestió d'honor. Aleshores, el Núñez va ser un home que va deixar petjada i ho va aguantar tot. Per això després en el Jordi Degà, quan l'any 70 li fan de tot, també durant també pràcticament un mes, i li diuen, bueno, xaval, però no aguantis tant, home, que et penses que ets el Miguel Núñez? I vull dir que va, fins i tot el que veig li va reconèixer el seu valor quan el va enviar cap a la Model, i va dir, bueno, encaja esa mano, jo després he estudiat el que vegi i sé que al final un dels causants del canvi de política de l'Antonio Kreix va ser veure l'egoisme del Miguel Núñez.
Uh-huh. Ah, ara que el doctor Batista comenta la figura d'en Creix, que eren dos germans,
Juan Vicente i l'altre com?
Sí. Vicente Juan i Antonio Juan.
Sí. Vicente Juan i Antonio Juan, sí, sí, per sí, això sí. Jo ara també m'estaven ballant els Juans sí. Pel cap, no.
Sí, és que el Juan és el primer cognom.
No sabia
sí,
això.
Sí, sí, Juan. Són Juan Creix.
Va.
Creix i no et multipliquis.
Sí, que
els hi va dir el Pere Quart.
El Creix és un cas extrem, n'hi havia molts com en Creix en aquelles dependències?
Bueno, sí que n'hi havia, per exemple, hi havia el Pedro Polo, que és el que va torturar la Tomasa Cuevas, i hi havia l'Eduardo Quintela, que era un salvatge que estava especialitzat en anarquistes, tant és així que li van fer un atemptat, que això ho sap millor el Josep Maria. El germà Sabater li van fer un atemptat quan anava a casa seva i va resultar fallit. La casa seva, per dir-ho d'alguna manera, la seva entre cometes, és que se'n va anar a viure a on vivia el Federica Montseny, el Guinardó, per més escarni, és a dir, que bueno, que també a vegades sovint passem per dalt als anarquistes, perquè és com si fos una ideologia com del passat, però els anarquistes també van rebre molt i van lluitar molt contra aquella policia.
Moltíssim, moltíssim, a la immediata postguerra molt, el que passa que tenien gent infiltrada dins del cor de l'organització, clar, això va ser terrible.
Sí, sí, van ser molt mesos.
Hi havia de la teva constants i constants de comitès executius.
Van acabar enfonsant-los.
Sí, sí. A part de les diferències entre ells, que hi havia hagut entre CNT i FAI i tot això.
La tortura que s'aplicava era una tortura sistematitzada, no dic sistemàtica, que sembla que sí, però sistematitzada, o sigui, primer es comença per un tipus de tortura, després es passa a un altre, si no confessa li farem una altra cosa, o funcionava per l'impuls violent, salvatge i psicòpata dels policies del moment?
Bueno, pel que jo sé i pel que m'han explicat víctimes d'això, de la tortura, acostumava a ser gradual, és a dir, començaven pels cops i puntades de peu, seguien per cops amb diversos estris, allò que el Manolo Vázquez anomenava, que li deien amb ell, te vamos a pegar con el vergajo, que una porra, mig fuet, flexible, que feia molt mal, bueno, després dels cops venien doncs ja les coses més especialitzades, la cigonya, la banyera...
I això de la cigonya i la banyera ens podem més o menys imaginar, però la cigonya costa de fer-se la idea.
Sí, costa fer-se la idea ergonòmica, no? Per dir-ho d'alguna manera, però bueno, posaven el detingut a la gatzoneta, amb les mans emmanillades a l'esquena, i feien fer saltets mentre li anaven pagant. Això en Carbonell m'ho va explicar molt bé, perquè amb ell ho van fer, que per cert conservo la cinta de... Conservo algunes cintes de tots aquells testimonis, que suposo que en algun moment, si això és un memorial, es poden utilitzar perquè la gent escolti com ho explicaven, que fa fredat. Bueno, en Carbonell li van fer això i
Jordi Carbonell, sí, que Jordi després Carbonell. Va ser senador i...
Era un home clau d'Enciclopèdia Catalana, professor de l'Universitat de Sicília, llengua catalana.
Exacte, era el primer director de la gran Enciclopèdia Catalana, i entre altres coses el van maltractar perquè es van agafar a fer les declaracions en castellà. Ja, imagineu això,
torturar-lo i a més acusar-lo de que s'havia tornat boig, sí. I el porten davant d'un psiquiatre.
Sí. Bueno, va ser terrible. Llavors en Carbonell m'explicava que a banda del mal que fes la manilla darrere, que no els haguessin pagat, feia un mal terrible a les articulacions del genoll, estar hores i hores en aquella posició. Era una tortura molt... allò, entre cometes, molt fina, però tremendament dolorosa.
I l'altre que comentaves era la banyera.
Sí, la banyera va abocar als americans. Ho han modernitzat i es diu waterboarding.
Sona bastant bé,
perquè ara els hi fan, doncs, els hi apliquen una mànega a la cava fins que s'ofeguen. En aquell moment, doncs, ho feien o bé a la banyera d'una banyera tal qual, d'aquelles antigues, de la pròpia Via Laietana o en galledes, com heu explicat molt bé, i on era submergir el cap fins al límit de bufegament, i llavors es produïen dues reaccions, una l'anòxia, la falta d'oxigen, és a dir, t'ofegaves, però l'altre també va la sensació terrible d'angoixa de que t'hi podies quedar.
Bueno, i alguna cosa més, no?, que fins i tot és grollera, no?, allò... s'arribant a orinar.
Sí.
Orinar aquesta aigua que per força havia de beure i empassar-se el doctorat.
Sí. I ho feien davant d'ells, eh?
Sí, i una vexació absoluta.
Sí.
A partir dels anys 60, els policies franquistes havien anat rebent ordres de suavitzar les tortures. El règim volia apropar-se als Estats Units i sol·licitar l'ingrés en diversos organismes internacionals com el Mercat Comú Europeu, la futura Unió Europea. Tot i així, a la comissaria de Via Laietana es va seguir tractant amb especial crueltat alguns dels detinguts. Aquest és el testimoni, recollit per Antoni Batista, de Jordi Degà, àlies Dani, líder del SUC a la universitat. Atenent al seu relat, ningú no diria que el franquisme estava agonitzat.
De matinada han trucat.
Em van detenir el 16 de desembre de 1970, el primer dia del segon estat d'excepció, arran de les protestes contra les penes de mort del procés de Burgos. Els primers 7 dies a Via Laietana vaig aguantar el pols de distreure els policies no dient-los ni el meu nom ni on vivia. I, és clar, només preguntaven per això, i mentre s'entretenien amb nom i domicili, no m'interrogaven d'altres coses més greus, de noms de companys, pisos francs... Poses un mur de contenció. Però quan això es va acabar, un social em va dir: «El mayor honor que puede tener un hombre en la vida es matar a un comunista. Yo ya lo he tenido y tú serás el segundo». Aleshores van fer un simulacre amb molta escenografia fins a arribar al final i prema el gallet. No hi havia bala, però jo no ho sabia. Jo em pensava que aquell paio havia enfollit i em mataria. No em van matar, però em van tenir 21 dies a la comissaria i em van fer de tot. Em passava el dia a les sales d'interrogatori i a la nit, quan la gent dels calabossos es despertava, em baixaven i al principi em feien fregar les cel·les, però va arribar un moment que no em podia ni moure. M'havien de baixar dos policies armats, dos grisos, un dels quals es va compadir de mi i em va deixar una màrfega per dormir. Em van fer la cigonya vàries vegades. Em pagaven els ronyons, em cremaven amb cigarretes. Quan ja no podia més, una vegada em van dir que dormís una mica, però tot just vaig agafar el son, em van despertar a puntades de peu i a bufetades. Intentaven fer-te creure que eres una merda, un no res, que eres l'escòria, una normal d'una normalitat que eren ells. Però jo estava convençut que era tot el contrari, que ells eren tot el que m'atribuïen a mi. Jo no era un delinqüent, jo era una persona que lluitava per la democràcia.
Matinada han trucat, la llei una hora assenyala, ara l'estudiant és mort, n'és mort d'un trucatrenc d'Alba. Què volen aquesta gent que truquen de matinada?
En Guàrdia, amb Enric Calpena.
Doctor Batista, encara que ho ha dit el text al principi, això es produeix en 1970. O sigui, la guerra ha acabat, teòricament, a l'any 39, per tant, han passat moltíssims anys, moltíssimes coses. Maciel i Salomé han guanyat el Festival d'Eurovisió, han arribat les sueques, la industrialització i els 600, etc. I a l'any 70 s'estan fent aquestes coses a Via Laietana. No és un contrast amb la imatge claríssima que volia donar el règim i la imatge, fins i tot, que molts europeus tenien del règim franquista?
Efectivament, o sigui, la societat anava per un costat i els interiors sinistres de la Via Laietana anaven per un altre, però a banda de les persones que ho podien explicar, que a vegades tenien por d'explicar el que els havia passat i tampoc ho deien, però hi havia un silenci sepulcral, és a dir, mentre el país anava cap a un costat i guanyaven Eurovisions, doncs el que feia allà dintre no se sap. Jo vaig captar trobar fins i tot un document intern de la policia on deia que s'havia d'anar amb molt en cuidado que no t'ascendissin els mètodes que usa textualment les tortures que es feien. És a dir, ells mateixos en aquest document reconeixen que torturaven, però que havien d'anar precisament en cuidado perquè això no sortís, perquè danyavia la imatge exterior d'Espanya.
El que era molt dramàtic d'aquesta situació és que la gent, quan d'alguna forma o altra es posicionava, arribava als joves d'aleshores o s'estenia, clar, que bé, és que hi havia una complicitat del metge de l'època, eh? No tots van ser igual, al contrari. També els col·legis de metges ho denunciava, no? Dels metges per una banda i després d'alguns jutges per una altra. Això era el que també et feia mal.
Sí, bueno, això de la complicitat dels jutges em sembla que també, desgraciadament, de fer ulls grossos davant les denúncies de tortura, em sembla que ha passat fins fa poc, si no, espero que no continuï passant, però sí, sí, és terrible que un metge que ha de protegir la salut doncs faci els ulls grossos davant els quadres clínics tremendos que es trobaven al davant.
La gent que va passar a finals dels 60, principis dels 70, just abans de la mort del dictador, per la Via Laietana, són gent que a hores d'ara, alguns ja no estan amb nosaltres, però han deixat una petja important, i altres continuen actius amb les seves diverses professions. La llista sembla una llista de famosos de l'època, és una cosa impressionant. Per exemple, cantants, per què aquesta obsessió pels cantants?
Bueno, hi havia la llista negra, però la llista negra que jo vaig trobar i que evidentment tenim fotocopiada, dipositada al CEI, Pavelló de la República, al Centre d'Estudis Històrics Internacionals, jo vaig depositar tota la meva documentació allà, doncs bueno, tenien una llista negra de cantantes i allà hi havia els noms, deia Juan Manuel Serrat, prohibida su actuació en tot el territori nacional. Bueno, Raimon, no parlem, el Lluís en fi, la Maria del Mar, a més, estava fitxada per propaganda il·legal, perquè va col·laborar amb l'Agència Popular Informativa amb l'API, de deixar en casa seva perquè s'hi fessin reunions, en fi. Però jo crec que la por que els hi feia sobretot era que a través de la nova cançó les reivindicacions antifranquistes i democràtiques van esdevenir un altaveu de masses. Aquest és un dels grans serveis de la cançó.
Jo crec que això ho expliques molt bé per una raó, perquè arribava la gent jove.
Això
i com que arribava la gent jove, clar, cadascú amb el seu estil, eh? Que si l'Ovidi Montllor, que si el Quico Pi de la Serra, és tots, no?
Sí, clar.
Molestava perquè arribava la gent jove i això sí que els enfurismava.
Tots ells van ser maltractats, però no pas torturats, i en alguns casos simplement van tenir advertències i no van arribar ni a trepitjar mai cap comissaria, i altres en canvi van ser més castigats. Aquesta actitud del règim dels anys 70, que entre cometes una mica de respecte a la gent més coneguda, això ja es produïa, ja hi havia distincions entre el pobre que no coneixia ningú i que era detingut i aquell que tenia una certa transcendència pública?
Home, rebia més bover de la SEAT que no tenia ningú que truqués al governador civil dient que què hi passa que una altra persona que pogués tenir notorietat, però tot i així el Jordi Carbonell, que tenia notorietat, doncs li van fer el que li van fer. O sigui que això tenia un cert punt aleatori, però bueno, pensem que en aquella època un dels documents que vaig exhumar jo va ser el de petició de condecoracions per una llarga llista de policies, crec que més de 70, i en tots els noms i cognoms, per operacions que havien fet. Quines operacions importants havien fet? O la detenció del Puig Antic i companyia del Mil, o la detenció dels, ells diuen, desarticulació del 113 de l'Assemblea de Catalunya. Aquestes van ser operacions que van mereixer que el cap de la policia, no el cap de la social, sinó el cap superior de policia, demanés que se'ls reconeguessin condecoracions pensionades.
En plena dècada dels 70, als inicis de la transició, a la comissaria de Via Laietana encara es torturava. És el cas del dirigent de Bandera Roja, Pep Martínez Barceló, detingut l'octubre del 73, després de les eleccions municipals d'aquell moment, i el setembre del 74, amb la caiguda de 67 membres de l'Assemblea de Catalunya. En una última detenció, el 6 de maig del 76, aquest dirigent comunista de 28 anys va ser torturat sota la supervisió de Tilano del Valle Oter, cap del grup anticomunista. Així és com el mateix Pep Martínez Barceló li ho explicava a Antoni Batista per un reportatge de la revista Sapiens.
Em van detenir dos agents que em devien conèixer de les detencions anteriors. La Tilano m'esperava. Em coneixia perquè vivíem a prop. D'entrada no em va fer res, però a mesura que m'interrogaven, m'anaven pressionant. Feien veure que altres companys de la mateixa caiguda havien cantat. Em tenien un parell d'hores, em baixaven els calabossos, em tornaven a pujar. Van caure les primeres hòsties, pessics, estirades d'orelles. Però la Tilano no em va tocar, no em va posar les mans a sobre. Estava sempre assegut. Jugava amb la pistola, m'apuntava, amenaçava. Se te va caer el pelo, hueles a quemado. El pitjor va ser quan em van penjar d'una barra de ferro, emmanillat sobre unes venes, per no deixar marques i a la gatzoneta. Passen la barra entre les cames i els braços, darrere dels genolls. T'aixequen i et van voltejant i van fent preguntes. Et peguen. M'anaven picant a la panxa amb un tornavís. Però no van aconseguir que delatés ningú ni que firmés la declaració. No ho saps ben bé, perquè desconeixes fins a quin punt el cos té capacitat de resistència. El meu sistema era molt simple. Aconseguien el vàter amb un tros de paper, perquè quan el cos ha evacuat i funciona, et refàs. I tenint clar que allò no pot durar més de 72 hores, aguantes. Vaig patir al principi, perquè ningú no sabia que m'havien detingut i estava sol a expenses d'ells. Ara, per què resisteixes? No ho acabes de saber mai. Quan vaig arribar al jutjat, vaig explicar el que m'havien fet. I el jutge va ser el que em va veure tan cascat que va activar la denúncia ell mateix. Em va fer reconèixer per un forense i aleshores jo vaig declarar amb els meus advocats, Magda Oranich i Marc Palmés. Quan després van ser jutjats els policies, els seus companys ens van fer un passadís i anaven pagant-nos. En Palmés i la meva dona van rebre fins que el jutge els va fer desallotjar.
En Guàrdia.
Antoni Batista, acabem de sentir aquest testimoni del Pep Martínez Barceló. Suposo que amb uns quants anys de professió has pogut fer moltes entrevistes i, per tant, has pogut documentar a través de les entrevistes a la gent que passava per la Via Laietana com es vivia allà dins.
Sí, els testimonis dels maltractats, dels torturats, doncs són, això, són, com he dit, esfavidors, i en tinc bastants, i la majoria de les cintes les conservo, i crec que el CEI fins i tot n'ha digitalitzat alguna.
Per tant, el CEI de la Universitat de Barcelona.
Això mateix.
Sí, que vols dir, Centre d'Estudis Històrics Internacionals de la Universitat de Barcelona.
De la Universitat de Barcelona crec que n'han digitalitzat algunes. Per tant, si algun dia fan l'espai memorial, ja dic que tindran base, no partiran de zero. Bueno, però a banda d'això, vaig ser privilegiat de ser el primer que va entrar als arxius del Govern Civil i de la Brigada Social. I llavors, al principi em tenien molt, molt controlat, i ho fèiem amb socials a davant. O sigui, llavors jo li vaig dir al governador Ferran Cardenal, el primer governador socialista, i dic, escolta, a través del seu cap de premsa, que havia estat eternament agraït, que ha mort fa poc, Josep Anton Rossell, i dic, escolta, jo així no puc treballar, jo no puc treballar amb dos socials mentre estic estudiant els arxius de la Brigada Social, perquè més feien mala cara, evidentment. I llavors el governador va dir, no, tu treballaràs tranquil i no tindràs més socials. Abans ja estava jo als arxius i jo sols durant un any. Per tant, jo vaig poder veure el que vaig voler. Encara no havien fet desaparèixer coses que van fer desaparèixer després, i vaig poder fotocopiar una gran quantitat de material tenen coses històriques, com per exemple la fitxa de les 113 fitxes dels detinguts de l'Assemblea de Catalunya i bueno, centenars d'atestats de detencions, de seguiment, de punxaments de telèfons, d'informes d'infiltrats, això també va tenir, però en fi, tot aquest material que bueno, esperem que algun dia, a més de ser-me útil a mi ara en aquest llibre, La memòria de la resistència antifranquista, espero que algun dia també puguin ser d'utilitat pública en aquest centre de la memòria, la Via Laietana, que tots desitgem i reivindiquem.
La manera de recordar, de registrar totes aquestes detencions, interrogatoris, etcètera, etcètera, era per part dels policies escèptica o s'hi delectaven en explicar què els hi havien fet? O tot eren eufemismes?
No, què feien? Els mètodes no els explicaven, eren totalment opacs. El tipus de tortura el sabem gràcies als detinguts que explicaven com els van torturar, però ells no deixaven constància escrita. El que passa que sí que s'entretenien amb explicar amb pèls i senyals i adjectius incriminatoris doncs l'activitat de totes les persones que van passar per allà, bueno, coses com fins i tot els telèfons que intervenien, els seguiments que feien, que feia determinat senyor durant tot el dia, per exemple el Joan Reventós, socialista històric, que va ser president del Parlament, doncs bueno, ho seguien i sabien exactament tota la seva activitat i molts altres. I tant Reventós, perquè em ve al cap que tenia molts atestats de seguiment. Llavors, bueno, és la còpia de material que hi ha, és a dir, és l'altra part de la història de la resistència explicada pels que intentaven evitar i aixafar-la.
Antoni, en saber la vida pública i la vida privada, sí, Fer xantatges la policia?
Sí, i tant. I tant, si feia xantatge.
Persones tenien relacions fora de matrimoni o bueno, que tenien determinats diguem, vicis, per dir alguna cosa, particulars, etc. Sí. Això era utilitzat contra ells.
Sí, això ho ha utilitzat, evidentment, i a més de tot això, ells tenien policies i hi havia molts atestats de les sales de festa dels anys 60 que hem parlat abans. El Bocaccio tenia una quantitat de paperassa dient, bueno, que coses que es feien allà. I després hi havia, a més de la policia, en aquest sentit hi havia una cosa estranyíssima que es deia causada por la moral pública i, bueno, i les bones costumbres, i el president era el general Armada, el del cop d'estat del 23F, i d'això també vaig trobar paperassa allà.
Per cert, de paperassa, hem comentat abans que es va destruir en bona mesura. Qui la va destruir i què es va destruir?
A veure, jo l'última paperassa que vaig veure és quan ja estava empaquetada al magatzem per anar cap a l'Arxivo Histórico de la policia d'Alcalá de Henares de Madrid. Jo crec que allà hi havia bàsicament tot, perquè jo també vaig estar moltes hores allà i vaig, bueno, per exemple, vaig treure tot l'expedient del GAL, la trama catalana del GAL, que es va urdir evidentment amb policies de la Via Laietana. Llavors allà jo crec que encara hi havia el més important, i que el procés de neteja es va fer a partir de que va arribar a l'arxiu de la policia d'Alcalá de Naves, i allà hi ha gent experta que sap què hi ha d'haver i què no hi ha d'haver, però quan surt de Via Laietana encara hi és pràcticament tot.
Antoni Batista, no tenim més temps, hem de plegar aquí. L'Antoni Batista és doctor en Ciències de la Comunicació, periodista i autor, entre molts altres, del llibre Memòries de la Resistència Antifranquista. Moltíssimes gràcies per haver estat avui amb nosaltres des dels estudis de Catalunya Ràdio de Tarragona.
Enric, Josep Maria, ha estat un plaer conversar amb vosaltres.
Una abraçada. Josep Maria Soler Sabater, la feina de l'Antoni Batista, com de tanta altra gent, és clau per explicar aquest passat tan proper.
El periodisme d'investigació de veritat, és fer també d'historiador.
I tant. Això és l'Enguàrdia.
Direcció i realització, Enric Calpena. Guió, Josep Maria Bunyol. Producció, Pilar Razkin. Tècnic, Manel Bernat.
I amb les veus de Joan Anton Ramoneda, Marc Lobato i Marcel Navarro.